friends. I wanna walk the street again, but I gotta be patient. So let's enjoy this compilation.
Jordi Creus, bon dia.
Hola, bon dia.
Com és que tenim aquesta banda sonora per parlar d'història?
Doncs mira, perquè també ens agrada posar una mica de música agradable, eh?
Avui parlarem d'història i parlarem de vacunes, en concret d'una vacuna de finals del segle XIX que va salvar moltes vides, la vacuna contra el còlera, que pensem que era una malaltia que en aquells moments era mortífera a Europa.
Sí, sí, era una malaltia que avui en dia és mortífera a molts llocs del món, per sort a Europa no, però en aquells moments era absolutament devastadora. Sí, sí, era una malaltia terrible.
I de qui parlarem al voltant d'aquesta vacuna?
Parlarem, dic per desgràcia, perquè és un gran desconegut, i jo crec que hauria de ser molt més conegut. Parlarem de la persona que va inventar la vacuna contra el còlera i que, per tant, va salvar moltíssimes vides, del doctor Jaume Ferran i Clua.
El doctor Jaume Ferran i Clua. Per tant, ara explicarem la història d'aquest doctor. Estigueu ben atents, perquè, com sempre, la major part de la història serà veritat, però pot ser que hi hagi algun detall en concret del relat que ens en faci en Jordi Creus que no ho sigui. Per això, d'estar molt atents a l'explicació, de seguida obrirem telèfons i us farem participar, i el més ràpid de tots vosaltres tindrà premi. Vinga, va, comencem. De roquetes vinc, de roquetes vinc, de roquetes baixo. Agulles de cap, agulles de cap, agulles de ganxo. De roquetes vinc, de roquetes vinc. Vinga, va, doncs explica'ns primer de tot qui era el doctor Jaume Ferran, aquest gran desconegut, com tu has qualificat.
Doncs és un personatge que va néixer a Corbera d'Ebre, d'aquí la música de l'Ebre. Va néixer l'any 1851, era fill del metge del poble, per la qual cosa va entrar en contacte amb el món de la medicina des de ben petit, i després d'estudiar a Tortosa i a Tarragona es va llicenciar en medicina a la Universitat de Barcelona. Ell va anar a exercir de metge a Tortosa, ja va adquirir certa notorietat de jove a causa dels seus estudis sobre el paludisme, i és que és un home que a banda d'exercir la medicina, a banda d'investigar sense parar tot allò que podia investigar, era un home molt inquiet, i molt inquiet vol dir que també pintava, que feia fotografies, que feia escultures, és a dir, era un home polifacètic. Ah. Era també seguidor del microbiòleg francès Louis Pasteur, no es perdia cap article dels que Pasteur publicava a la prestigiosa revista de l'Acadèmia de les Ciències de París, i fruit d'això i dels seus coneixements, també del que havia estudiat, havia llegit de Koch, era un home doncs, que sabia aïllar els bacteris i elaborar ferments. Això era molt important. Per això i per la seva fama, l'any 1884, l'Ajuntament de Barcelona el va comissionar per anar a estudiar els efectes del còlera a Marsella.
Per tant, estudiava específicament això, els efectes d'aquesta epidèmia al sud de l'estat francès?
Sí, és una epidèmia de còlera que des d'Egipte s'havia propagat cap a Grècia, cap a Itàlia, cap a França, i que semblava no tenir aturador. Era especialment actiu a la ciutat de Marsella, precisament, també a Toló. I Marsella és una cosa que mos lliga amb l'actualitat, perquè si recordem, en les últimes setmanes, la ciutat amb més incidència de la Covid de França ha sigut Marsella, de les de més incidència a Europa. I què va passar? Doncs que a Catalunya, la Catalunya de finals del segle XIX va començar a córrer, o de mitjans del segle XIX va començar a córrer la por de que aquesta malaltia travessés els Pirineus i es repetissin els episodis de còlera que hi havia hagut també des de diverses vegades al llarg del segle XIX. 1834, 1854, 1865, per tant era cíclic. Ara, a finals del segle XIX, podia tornar a entrar una altra vegada l'epidèmia de còlera. Llavors, davant de la inacció del govern espanyol, i donat que llavors no existia ni la Generalitat ni l'autogovern, és a dir, no teníem uns homòlegs de la consellera Vergés ni del doctor Argimon de l'actualitat, doncs l'Ajuntament de Barcelona va haver de prendre la iniciativa i va impulsar una comissió científica per plantar cara al còlera passant de les autoritats de Madrid. I una representació d'aquesta comissió, entre els quals hi havia el doctor Jaume Ferran i Clua, es va dirigir a Marsella per tal d'estudiar els efectes del còlera in situ, allà al moment.
I en va tornar amb alguna solució?
Em va tornar amb una solució. Ells van treballar a l'Hospital Faro de la ciutat, prenien mostres de sang als pacients, prenien mostres d'excrements que estudiaven al laboratori, feien autòpsies també juntament amb els seus col·legues francesos, i van estar uns 2 mesos, fins al setembre de l'any 1884, però llavors, quan van voler tornar a casa, resulta que se'ls va retindre a Portbou durant 8 dies. O sigui, més o menys com ara, diuen el virus.
Una quarantena, no?
Una quarantena. El virus no entén de territoris, però a vegades has d'aïllar territoris doncs perquè el virus no s'escampi. Aleshores, ells, el doctor Ferran i els metges que l'acompanyaven van quedar retinguts. Doncs van quedar retinguts, doncs, com deia, perquè no s'estendies la malaltia, però també per assegurar que no portessin cap mostra, ells, que pogués ajudar a estendre el còlera al sud dels Pirineus. I a fe de Déu que la portaven, la mostra.
Sí.
Per suposar, el doctor Ferran Clua, Jaume Ferran i Clua, tenia amagats 5 flascons amb mostres del bacil del còlera que volia estudiar al seu laboratori. Per què? Doncs per aconseguir la vacuna. Era l'única manera que tenia de poder-ho fer. Per sort per ell i per sort per la humanitat no li van trobar aquestes mostres, perquè si no hauria acabat ella a la presó i sense vacuna. Algunes fonts diuen que les va amagar al doblec interior de la gorra que portava i altres diuen que les portava dins dels mitjons. Sembla més fàcil trobar-li dins dels mitjons, no? El cas és que finalment...
Quina por, també, arriscar-te a passar una frontera amb bacils d'un virus com aquest.
Sí, que et pugui passar o que se't puguin trencar o qualsevol cosa, no? El cas és que finalment, uns dies després d'aquest confinament, van poder passar la frontera i el doctor Ferran amb els bacils al damunt.
Déu-n'hi-do. I com van arribar a Barcelona, què es van trobar? Perquè aquí el còlera també havia arribat.
Sí, havia arribat, mentre ells eren a Marsella, el còlera havia arribat a Barcelona, hi havia una situació d'absolut pànic i el doctor Ferran es va dedicar amb cos i ànima a intentar trobar una vacuna. Primer la va provar amb animals i quan va veure que funcionava es va decidir a provar-ho amb humans. Era molt diferent d'ara, eh? I qui podien ser els seus millors candidats per fer de conillets d'Índies? Qui diries?
Ai, no ho sé.
Doncs mira, la seva pròpia família, la seva dona...
Amb la família experimentava?
Sí, sí. La seva dona, els seus fills, els seus amics i naturalment amb ell mateix, eh? O sigui, no és que ho posés la dona i els fills i ell no ho feia amb ell mateix.
Ara és una sort tenir un metge a la família, o un infermer o una infermera, en aquella època, de
abans era una putada molt gran. Sí, sí, sí. I val a dir que no va passar com amb la vacuna anglesa, aquesta vacuna d'Oxford, i cap d'ells va tenir efectes secundaris, eh? Però de totes maneres, també com ara, bueno, clar, una altra cosa que lliga amb l'actualitat, el doctor Ferran va ser tractat d'inconscient per molt dels seus col·legues. No obstant això, el novembre de l'any 1884 va fer públic que la vacuna, les proves de la vacuna havien estat un èxit i que ja es podia començar a vacunar l'engròs.
Déu-n'hi-do. Per tant, finalment se'n surt amb la seva, aconsegueix la vacuna... I on fan les primeres vacunacions massives? Per on comencen?
A València. És el lloc on l'epidèmia estava més descontrolada. Seria València, seria com ara Madrid amb la Covid o com ara Navarra amb la Covid. Eh? Ja hi havia hagut més de 5.000 morts només a la capital i uns 30.000 arreu del País Valencià. I Ferran Setmanà es va establir a València, disposat a provar aquesta vacuna a gran escala. I en 3 mesos va aconseguir vacunar més de 50.000 valencians. Això a l'època és una bestiesa, eh? És moltíssim. De fet, molts la consideren la primera vacunació massiva de la història. La malaltia va remetre...
Sí, va funcionar.
Va funcionar. El doctor Ferran era rebut com un heroi allà on anava, però, com sempre, no va trigar a sorgir la polèmica. Això també... És una cosa que també lligaria amb l'actualitat. Alguns metges encapçalats per Santiago Ramón y Cajal van acusar el doctor Ferran de ser poc rigorós, d'injectar una vacuna que no estava aprovada científicament o prou testada i d'intentar treure profit econòmic de l'invent.
Tot i que estava funcionant.
Estava funcionant, sí. La polèmica va ser tan gran que fins i tot va arribar al Congrés de Diputats i va haver baralles entre els diputats i finalment el ministre de Governació va aturar la campanya valenciana i va posar restriccions a la implantació de la vacuna.
Ostres, i què se'n va fer a partir d'aquell moment del doctor Ferran?
Doncs va fer el que fan els científics de veritat, el que els interessa la ciència, continuar investigant, és a dir, poc soroll i molt treball. Certament la polèmica amb Ramón y Cajal havia deixat molt tocada la seva reputació, però ell va continuar treballant i va desenvolupar després una vacuna contra el tifus, va millorar sensiblement la vacuna existent contra la ràbia i també va lluitar contra la diftèria. La diftèria també era una malaltia molt perillosa en aquella època, però aquí amb la diftèria no tots van ser flors i violes com havia estat anteriorment. Tal com havia fet ell a temps enrere amb la vacuna contra el còlera, va tornar a provar amb la seva dona, amb els seus fills i amb els amics íntims. Però la cosa no va acabar de funcionar aquesta vegada perquè el fill d'un amic va morir.
Uau, ostres.
Sí, i aquest fet va provocar la seva caiguda...
No, però que era un risc.
Era un risc,
amb el que
sí.
Estava...
És un risc amb el qual s'ha de jugar. I... Ah. Però, bueno, això li va comportar greus problemes, va ser molt maltractat a Catalunya i al conjunt de l'estat espanyol, però també s'ha de dir que quan ell viatjava pel món se li reconeixia el seu paper. Ell va treballar llavors menys aquí, va treballar molt per Europa, per Amèrica, a Portugal va investigar amb èxit la peste bubònica. I jo, per acabar aquesta primera fase, només una breu reflexió, si em permets, Laura, perquè mentre a Ferran avui poca gent el coneix a Catalunya, ell va ser un home famós i reconegut per la comunitat científica d'arreu del món. Sobretot a França, a Alemanya, a Portugal, a l'Argentina, en aquests països va ser molt reconegut. Mentre a Catalunya encara se li discutia si era bona la seva vacuna contra el còlera, que va salvar tantes vides, doncs la prestigiosa Acadèmia de les Ciències de París el distingia amb el Premi Brand pel seu paper en la lluita contra el còlera. O a Alemanya, la Societat Berlín alumnes de medicina el nomenava membre honoris causa d'aquesta entitat. Com diuen els entesos, ningú és profeta a la seva terra i Jaume Ferran i Clua és un clar exemple en aquest sentit.
Claríssim, perquè a més, mira, si no ens l'haguessis reivindicat avui, no...
És molt injust.
És molt injust. Nosaltres. Mira, ens estan escrivint alguns oients. El Valentí, per exemple, ens explica que a Terrassa hi ha un carrer dedicat al barri de Sant Pere Nord, a Barcelona també, per sobre de la Diagonal.
Sí, sí, sí. Té carrers, i té carrers a l'Ebre, també té carrers. Hi ha algun institut que porta el seu nom, però vaja, comparat amb haver descobert la vacuna contra el còlera, diríem que és poca cosa.
I tant, que és poca cosa. Fins aquí, doncs, la història d'aquest gran científic que va ser el doctor Ferran i Clua, el descobridor de la vacuna contra el còlera. Ara ha arribat el moment, però, de jugar, perquè és o no és veritat tot el que ens ha explicat en Jordi Creus fins ara, en concret, el que fa referència a aquesta pregunta. És veritat que el doctor Ferran va fer servir la seva dona i els seus fills com a conillets d'Índies per trobar aquesta vacuna contra el còlera? Ens podeu trucar al 93-201-7474 per concursar. És veritat o és mentida? Fem una pausa i ho resolem. És veritat o és mentida? El doctor Ferran va fer servir la seva dona, els seus fills, com a conillets d'Índies de la vacuna contra el còlera, Jordi Creus? Ai!
És veritat. Veritat, veritat, veritat. És veritat que primer la va provar en animals i quan va veure que funcionava ho va fer amb ell mateix i amb les persones que tenia més a l'abast, és a dir, com vam dir, la seva dona, els seus fills i alguns amics molt íntims, i la veritat és que tot va anar bé. Tot el contrari, també ho hem explicat, que quan uns anys després va voler provar també en humans la vacuna contra la diftèria i va acabar morint el fill d'un bon amic seu, el periodista Pere Aldavet, director del diari La Renaixença, cosa que, com hem dit, li va comportar molts problemes. Però no ens esforismem, no és una cosa estranya que un metge provés la vacuna amb la gent més propera, això era una cosa bastant habitual en aquella època. Sense anar més lluny, el doctor Edward Jenner, l'inventor de la vacuna contra la verola, l'home que va salvar milions de vides, perquè la verola realment va matar molta gent durant molts segles, doncs ell va fer els seus primers experiments amb un nen de 8 anys, que era el fill del seu jardiner, i segons algunes fonts, sense tenir ni el permís del pare. És a dir, que no és una cosa rara.
Per sort, ha avançat molt, la ciència amb això.
Per sort, ha avançat molt.
Fixa't com estan ara desregulats el detall. Tots aquests processos per trobar les vacunes.
Això ara està reguladíssim, el qual també t'imposa un ritme molt més lent.
Clar, s'allarga.
Perquè en aquell moment tot era, hem vist ara amb el doctor Ferran i Clua, que tot era molt més ràpid. Però pensa que Edward Jenner, després de provar-la amb el fill del seu jardiner, ho va provar amb nens de familiars molt propers, amb fills d'amics i fins i tot amb el seu fill d'11 mesos. Així és com moltes vegades avançar la ciència. I, com dèiem, el ritme era molt més ràpid.
Sí, doncs mira, no sort que hem avançat cap a millor, encara que s'hagin alentit els ritmes.
Certament.
Entre totes les trucades que hem rebut, n'hi ha una que ha estat la més ràpida, que és la Isabel de Barcelona, que l'ha encertada. Isabel, bon dia.
Hola, bon dia.
Enhorabona.
Gràcies. És que tinc la meva neta que va a l'escola Ferran i Clua, que està al carrer Garcilaso, a la barri, diguéssim, de Congrés Indians. I llavors, clar, quan va entrar la nena a l'escola, jo vaig voler saber qui era, que no ho sabia, eh? Vull dir, em vaig interessar.
Que interessant, que bé, Isabel. Doncs mira, l'has encertat gràcies a l'escola de...
Sí. A més, tinc l'oportunitat de dir-te que estic molt contenta de que estiguis en el programa, que m'ho passo molt bé, i felicitats per tothom el que col·laboreu i treballeu aquí.
Que bé, Isabel, moltes gràcies.
Enhorabona, Isabel, i gràcies.
Hola.
Apa, bon, t'enviem una abraçada ben forta.
Igualment per vosaltres,
gràcies.
Per tothom.
Adéu, adéu. Això mateix.
Això sobretot.
Adéu, adéu.
Adéu, bon dia, adéu.
Ai, que bé, quina alegria. Escolta'm, molt bé. Ens ha agradat molt.